El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Dos quarts de deu, moment per a la tertúlia del gall del monestir. Avui tenim amb nosaltres Josep Maria Balcells, Jordi Piella i Joan Alsina. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Tenim diversos temes per tractar. Tenim aquesta enquesta del CEO que parla de les intencions de vots directes, en què sembla que Convergència i Unió obtindria molts bons resultats i que el PSC cauria quarta força, tot i que hi ha un gran nombre d'indecisos. També tenim unes declaracions del ministre d'Educació, el senyor Obert, que diu que el seu objectiu és espanyolitzar els alumnes a les escoles catalanes. I també tenim una notícia en què sembla que aquell projecte manifest que van presentar diverses persones la setmana passada, entre ells el Josep Maria Balcells, comença a agafar una certa forma, i ahir vam parlar amb l'expresident de Ciutadans pel Canvi, l'Alba Roda, que ens va dir que això podria donar peu al Partit Català d'Europa. Josep Maria, ens vols explicar una miqueta això del partit abans d'entrar amb els altres temes o...?
És una cosa encara embrionària.
Embrionària.
Que la forma exactament de partit no arribarà de forma immediata, sinó que es tracta d'anar fent una acumulació de persones compromeses en un nou projecte, que d'entrada el nom no serà de partit, això vindrà en tot cas després i a partir d'aquesta evolució que hi pugui haver, però sí que està previst que, doncs, entre avui i demà, probablement, vaja, aquesta tarda segurament es presentarà o es farà pública una declaració d'intencions amb l'aval de molta gent per tirar endavant un projecte que el nom potser inicial serà Nova Esquerra Catalana, i a partir d'aquí, doncs, veurem el recorregut que fa i veurem com això es materialitza en el procés, doncs, que s'engega. Amb ganes d'estar presents des d'ara mateix i, doncs, malgrat que això coincideixi en període preelectoral, d'estar present en els debats i en les polèmiques que puguin haver-hi polítiques d'aquí a les eleccions, però bàsicament està pensat per després del 25N, doncs, d'això poder-ho agafar forma i que pugui realment constituir-se finalment, doncs, com una formació política amb tots els ets i uts.
Joan i Jordi.
Sí, no hi ha
anem parlant d'aquest tema.
Sí, no hi ha possibilitats de presentar-se a aquestes eleccions.
Era impossible per qüestions, entre altres coses, quan una formació política es presenta per primera vegada a unes eleccions, necessita l'aval de, ara no et sé dir exactament el percentatge, no sé si és un 0,3 o un 0,4% de l'electorat de la circumscripció a la qual es presenta. Això traduït en números, a Barcelona representaria, doncs, un aval de 200.000 o 250.000 ciutadans que avalen la presentació d'aquesta candidatura. La proximitat, doncs, de la contesa electoral i la precipitació que hi ha hagut fa impossible que això es pugui tenir, i per tant, doncs, era inviable poder participar activament com a alternativa, com a formació política en aquestes eleccions.
Joan.
Jo en primer lloc us vull felicitar.
Gràcies. Penso
que és una excel·lent iniciativa i a més necessària. Calia tenir una alternativa clara al que era l'esquerra o al que és l'esquerra, que no és clarament independentista, quan no es declara clarament independentista de Catalunya, crec que feia falta. El PSC no ha donat la talla i bé, ja parlem de l'enquesta, però crec
ara
que l'enquesta ja reflecteix que això el condemna a ser poc menys que irrellevant quan fa dos anys era la força número 1. Una curiositat, qui serà el cap visible en tota aquesta participació que comentaves?
A veure, això volem que sigui una cosa que no s'identifiqui amb una persona, però evidentment uns referents polítics necessiten tenir això, tenir un referent personal, i el referent en aquests moments és l'Ernest Maragall.
Uh-huh.
Ernest Maragall és el que està, doncs, liderant aquesta iniciativa, però al voltant d'això hi ha molta gent vinculada històricament amb el PSC bastants, però amb molts d'altres que són de fora, inclús d'altres formacions polítiques, gent que ha tingut compromisos i ha tingut l'experiència política en el passat. hi ha alguna gent jove que veu doncs, que és el moment d'agafar compromisos polítics en aquests moments. Per tant, hi ha una barreja de, i gent, molta gent de comarques, curiosament, vull dir que hi ha molta gent engrescada en aquest projecte de fora, i tot plegat doncs, és un conglomerat que ha de prendre forma de mica en mica a mesura que vagi doncs, fent el seu recorregut. Jo penso que el resultat de l'enquesta del CEO...
Ara parlem, sí.
A mi em preocupa, és a dir, el fet de que l'esquerra, entre cometes general i en aquest nom d'esquerra, doncs poseu-hi el que vulgueu, estigui com marginada, que no aparegui doncs, en una societat catalana, que penso que les altres eleccions passades i una mica en la història hi ha una barreja quasi doncs, del 50% del que podríem dir centre-dreta i centre-esquerra, per dir d'alguna manera, que això no quedi reflectit en aquests moments. Vol dir que els partits que tradicionalment doncs, representaven aquest centre-esquerra o aquesta esquerra, i en cas concret doncs, el PSC, estan doncs, descol·locats. I això és una pena que en unes eleccions en què ens hi juguem no només la independència o el referèndum i tal, sinó 4 anys de govern al país, que no hi hagi una representació de l'esquerra. I és una de les coses per les quals una colla de ciutadans que ens hem sentit lligats amb aquesta trajectòria de l'esquerra catalana veiem que doncs, s'ha de posar en marxa i ja veurem doncs, fins a on podem arribar.
Deixeu-me fer 4 punts d'aquesta enquesta, si la gent que ens escolta pot tenir una idea més aproximada, si voleu n'acabem de parlar. Convergència i Unió obtindria una xifra molt elevada de suport, de vot directe, que seria del 26,3%. El PSC s'enfonsaria a quarta força, segons aquest estudi. Esquerra es podria convertir en la segona força al Parlament. Un 34,5% dels catalans estan indecisos i un 74% volen la convocatòria d'un referèndum sobre l'estat propi. Una mica de resum, és un estudi molt més ampli, que diu, per exemple, que el 75%, una dada que a mi em va quedar ahir marcada, diu que va seguir amb molt d'interès el debat de política general que va haver-hi fa tot just 3 setmanes, un mes, al Parlament, la qual cosa, quan veus que hi ha un 75% de la gent que diu que segueix la política en una cosa tan concreta com un debat de política general, penses que la política no està tan arraconada ni la gent passa tant de la política com a vegades fa l'efecte. Una altra cosa és si els partits agraden o no agraden. Vosaltres mateixos.
Jo tinc un dubte. Tens la dada en quina franja de temps es va fer l'enquesta? O sigui, quines dates la
va fer? Es va fer després del debat i es va fer amb 800... una enquesta de 800 entrevistats.
Però molt a prop de l'11 de setembre...
Després de l'11 de setembre, relativament a prop, sí, però després del debat. És ja... Però jo sí que remarcaria aquest aspecte. És a dir, normalment aquestes enquestes del CEO es fan amb 2.000, 2.200 mostres.
És cert que s'ha fet amb menys.
I s'han fet amb 800. Sí. Jo penso que això, home, no deixa de ser significatiu, però jo relativitzaria una mica el mirall que hi ha darrere de l'enquesta. Vull dir que no deixa de ser doncs, una mostra relativament
petita. De fet, l'última de la Vanguardia, si no vaig errat, tenia 1.200 encastats.
Sí. També. Bueno, és que es considera no necessari fer-ne de tantes per qüestions de rapidesa, perquè és que agafa una mostra més maca, però en fi, de fet està feta amb 800 i no amb els 2.000 o pico, que en principi són més tal, però bueno, jo referent a això us felicito per la creació del nou partit. Crec que aquí ja ho vaig dir jo fa molt, bueno, al principi, quan el senyor Calmaragall el que tenia que fer era obrir un nou partit, perquè fer el cap és que allà dintre no tal, i bueno, d'entrada a ressaltar el gran paper estratègic del Navarro i el PSC votant en contra del referèndum d'autodeterminació en el Congrés. És un home estratega i tal. Bueno, acabarà com Sant Cugat, sent un partit socialista, pues, testimonial i punto.
Realment l'enfonsarà. Aquesta contradicció del vot,
és espectacular,
això. El Congrés és molt flagrant, no pot ser això.
No pot ser, què costava si s'hagués aprovat igualment?
Petició,
no?
Sí, és igual, això sí. La petició de dir, home, fem que hi hagi una competència especial, doncs en aquest cas a Catalunya, perquè pugui fer una consulta sense anar més enllà.
Una consulta sense dir que sí, sí o si no.
Però això és la diferència entre ser un soci i ser una franquícia. Quan ets un soci, opines, parles, hi ha debat i fas una miqueta o defenses el que creus. Quan ets una franquícia, simplement segueixes instruccions. El PSC avui és una franquícia.
Sí, oh, i després ve aquí i diu que és federalista i que tot el PSOE és federalista, és a dir, que donen llibertat a tothom que voti, doncs, oh, llavors encara pitjor, perquè clar, el Navarro llavors vol dir que tenies llibertat de vot i vas votar a favor.
Bueno, Esquerra Republicana jo crec que va veure molt clara l'oportunitat de poder presentar aquesta iniciativa al Congrés i enganxar el PSC amb els pixats al ventre.
Res més ni més.
Més enllà de la bona intenció de les propostes, que dono per suposat que els partits presenten les propostes amb bona intenció. Però que es veia clar que era una trampa.
Però aquí hi ha un dels aspectes que a mi em preocupa de la política, no? Perquè trobes que en alguns partits hi ha excel·lents estrategues, jo crec que aquí a Esquerra han sigut molt llestos, però que si guanyessin tindria lamentables gestors.
Clar, això ja ho hem vist.
ja ho sabem. No, però que, aviam, sense voler valorar les persones que avui hi ha enfront de l'Esquerra, però no hi ha un equip ni suficient, ni amb prou experiència, ni amb experiència demostrable, amb gestió de res. Per tant, dius, ostres, grans estrategues en quant a el que és el convenciment de masses, però compte que com arribin a llocs de responsabilitat patirem.
Uh-huh. Alguna opinió més sobre l'enquesta?
Sí.
El nombre d'indecisos és molt elevat.
Això volia comentar jo.
Perquè això,
volia comentar
això pot acabar determinant si aquestes xifres i ordre que es donen als partits es correspondrà amb el dia 25.
Donem voltes sobre el mateix. No? Al final jo crec que estem vivint una època en què estem magnificant coses que són poc importants. No? Fem una enquesta amb poca gent, dels quals el 34% diuen que no saben què faran i traien titulars. No? Home, jo crec que no es pot fer això. Uh-huh. Jo crec que no tens suficient base, suficient solidesa de la mostra ni de l'enquesta com per treure titulars del tipus Convergència tindria majoria absoluta, el referèndum tindria un resultat del 74%.
No? Sobretot jo penso que el director del CEO no s'hi havia de posar a treure conclusions naturals, perquè una de les coses que va dir amb això, amb aquestes dades, claríssimament Convergència doncs tindrà majoria absoluta. Home, tu interpreta les dades de l'enquesta, no vagis més enllà, vull dir, interpreta, però no facis aquesta projecció tu ja doncs, per unes dades que, com diu el Joan, jo penso que queden mancades encara de base i sobretot doncs, amb un percentatge molt gran de gent indecisa i de la gent que es diu que ja ho té decidit, doncs que també pot canviar de vot, vull dir. I és veritat que això sí que ho va reconèixer, que hi pot haver molt vot amagat a l'hora de la consulta, doncs en els partits aquests minoritaris. Jo dubto que el PP i el PSC es quedin tan avall com en l'enquesta aquesta, vull dir, aquest 34% ja m'agradarà veure on van a parar, no? I aquí falta la campanya i falten moltes coses. Però és una manera, jo diria, d'engegar la dinàmica de precampanya, com està fent el govern amb tots els seus mitjans, amb tots els seus, no només l'enquesta, sinó els mitjans públics i tal, doncs, que està alimentant en aquests moments la idea de que estem davant d'unes eleccions plebiscitàries. Uh-huh. I això en democràcia a mi no m'agrada. Vull dir, les eleccions no són ni plebiscitàries ni no, les eleccions són per dir qui ens governa, qui representa doncs millor els interessos del dia a dia de Catalunya, i això doncs no va doncs amb coses plebiscitàries.
El senyor Bert està en campanya quan fa declaracions dient que vol espanyolitzar els estudiants catalans.
A favor de
Convergència, sí. Independentisme, sí, que havia algun missatge avui.
Crec que sí, crec que sí, perquè macho. Les declaracions són increïbles. Vull dir, no? Increïbles, dona la talla del governant. Vull dir, vamos, però...
Posa benzina.
Sí, posa benzina en aquest moment al foc. Vegada, la gent, aquí a Catalunya la gent no és tonta. Vull dir, els de Madrid potser sí, però aquí no ho som.
M'ha agradat una frase avui de l'Enric Julià en el seu article de La Vanguardia, que diu encatifa el sobiranisme, és a dir, sí, posa l'estora perquè pugui a poc anar avançant. Sí. De fer la imatge...
Però tot això està molt bé, però a mi quan veig les declaracions i redeclaracions i respostes de temes com aquest suposat foc que encès el ministre Bert, penso en la tecnologia de guerra, no? Sobretot en la tecnologia de contramesures. El Bert és una contramesura. Una contramesura què és? És una dispersió. És a dir, quan em llencen un coet, jo què faig? Haig de llançar... Entre altres, una forma de desviar-lo és llançar jo petits coets que generen calor i que dirigeixen el coet inicial cap a aquells i no cap a l'objectiu. Albert està fent això, perquè mentre ens entretenim parlant d'independència, parlant de referèndums, parlant de consultes, parlant d'enquestes i parlant de les bajanades que diu un incontrolat a Madrid, ens en oblidem de que aquest país, Espanya, té un president del govern que està desaparegut, que no ens està dient la veritat, que té a mitja Europa dient-li, Tito, presenta ja el rescat, o no, ningú sap què passarà, a l'FMI ja li està dient, no t'esperis pensant que tindràs millors condicions perquè les tindràs molt pitjors. Alemanya i els països escandinaus estan pressionant perquè no es presenti el rescat, perquè demanaran coses duríssimes, i a l'FMI li està dient al Rajoy, tio, no t'esperis per qüestions polítiques, perquè t'ho trobaràs. Entremig, aquest senyor no diu res. No està donant cap missatge, ni a nivell intern ni a nivell extern, amb la qual els mercats s'estan posant molt nerviosos. I no hi ha res pitjor per l'economia d'un país que els mercats estiguin nerviosos. I està aconseguint posar-los histèrics. Una agència de qualificació ja està parlant de baixar Espanya
a escombraria.
I això seria una catàstrofe a nivell financer. No?
De fet, un dels portaveus de l'FMI doncs, ho deia, dir la necessitat de la petició del rescat doncs, és evident, i el que no pot ser, deia, i no seria doncs, de rebut, que es retardés això per qüestions de política interna. I això és el que està passant, és a dir, el Rajoy no està demanant rescat perquè hi ha eleccions basques i gallegues, i fins que no arribin les eleccions no ho farà, i això és retrasar una mesura que ens portarà molts problemes i moltes dificultats, però que com més la retardem, més complicat
serà. I perquè la gent no pensi en això, llencen el verd per dir, vinga, tingues entretinguts els catalans, que si no se'n donaran compte de que no hi ha un duro.
Però ja ho sabem, no?
Estàndard & Poor's ja rebaixa la nota d'Espanya fins al llindar del bo.
Jo no sé si realment aquesta és la postura, és perquè ho veurem amb el temps. Si realment és esperar a les eleccions basques i gallegues, jo el que sí demanaria és eleccions immediates i fotre fora el Rajoy. Jo pensava que realment ell no estava per aquesta qüestió política, perquè fa el cap. Crec que els bascos i gallegos ja estan tots com nosaltres, vull dir que el rescat, ho veiem una cosa que en principi és negativa, ja la veiem com positiva, vull dir, ostres, és un xollo, ja, almenys ens rescaten i totes aquestes coses. Jo crec que el que estan negociant ells estan fent una operació envolvent que realment digui França, Itàlia, Portugal sembla que se'n surt bastant bé, no sé quina raó, però vull dir, no el volen, però bueno, França i tant, tots els afectats, i puguem fer un front comú perquè les condicions no siguin greus. Aviam, quin és el problema, jo crec, important? És que si anem al rescat, la primera condició que posaran és que el Rajoy se'n vagi i entri un hombre de negro de la comunitat. I punto. I crec que és aquest el problema.
No és un cop d'estat democràtic, això?
Evidentment,
com va passar a
Itàlia? És evident, ja ho dic jo, això, els nazis, això que l'altre dia vaig veure a Grècia que representaven exactament això. Vull dir, és el que deia, en vez d'enviar tropes, envien calés, i ja està. T'ofeguen econòmicament i ja està. El mateix que està fent el Rajoy ara amb nosaltres, que ens ha boicotejat no sé quin pagament, i els locals de la Seguretat Social que ens anaven a donar, doncs ara no ens els dona. Ho ha aplaçat, saps? Això ho tenien que rebre ara, aquest mes, em sembla que era la data tope, doncs no, que ho ha aplaçat i no ens han donat els que el seu dia vam pactar amb el Zapatero. Bueno, doncs ja està, vull dir, el mateix, estem fent el mateix, està veient com li fan amb ell, doncs ell ho fa amb nosaltres i ja està.
Sí, jo penso que aquests dos fronts són importants en aquests moments, dir a nivell de la política econòmica i les relacions nostres amb Europa. Jo, si hagués de dir desideràtum, realment aquí la situació és tan greu que sense venir imposat per fora ni col·locat doncs, algun home negre doncs, al davant del govern, però sí un replanteig, unes noves eleccions generals, un govern, un pacte nacional, no només amb els partits polítics, sinó amb les forces socials, empresarials i tal, i un govern de concentració perquè això doncs, es pugui fer front amb una solidesa. Jo penso que seria imprescindible. Si aquí ens tornem doncs, davant d'una situació tan greu a la baralla partidista, estem ensorrant el país. I per l'altre costat, per tot el tema català, jo us confesso que hi ha moments en què es produeixen un tipus de notícies que m'agafa una mica de por. Una mica de por en el sentit de que això, sense voluntat o sense voluntat de fer-ho, però que s'estigui creant un clima de tensió interna, que aquesta, és a dir, ara penso inclús en la manifestació del 12 d'octubre, doncs de demà,
les paraules de Bert, és a dir, aquestes coses que van trencant la cohesió interna de Catalunya i que això pot patar, vull dir, això per mi és un valor tan important, la cohesió interna, en aquest cas, doncs, de Catalunya, que qualsevol cosa que la faci trontollar o que la provoqui la desfeta, jo penso que ens hauria de preocupar tots. I això, doncs, s'hauria de vigilar molt, doncs, de fer pedagogia tots plegats per no encendre més la flamarada.
Demà, de fet, probablement en aquesta manifestació hi haurà membres de la Falange, han explicat diversos mitjans que hi ha autocars de fora de Catalunya que venen, i avui també el Nació Digital explicava que hi ha un grup d'ultrasurds que ha anunciat la presència a Barcelona i han avisat que aniran de cacera. Sé que és un grup molt reduït, que no té res a veure probablement amb els que organitzen la marxa, que tothom té tot el dret de manifestar-se, però que s'han en compte a vegades amb aquests grupuscles que també atien a vegades aquesta confrontació.
Deixeu-me dir una cosa, que suposo que vosaltres esteu molt al corrent, però jo he quedat sorprès de que no he vist escrit en els diaris o no he sabut veure, llegit, hi va haver una amenaça de bomba al Parlament de Catalunya fa 3 dies, van haver de desallotjar el Parlament i no se n'ha parlat als mitjans. Què passa aquí?
És a dir, no, perdona, i fa...
I una va haver-hi a l'Ajuntament de Sant Cugat, que ho vam explicar nosaltres.
Vale.
Però a part, sí, el que comenta el Josep Maria.
Una cosa important així, això, qualsevol així... Com,
bueno, com perquè són amenaces de bomba d'un celebrat que ha trucat aquí dient, ja tinc una bomba.
Però el fet de que no s'hagi hagut de desallotjar el Parlament és notícia, com a mínim. Llavors, per què amaguem també?
Va sortir als digitals, almenys aquell dia, jo ho vaig veure. El paper, l'ara segur, jo recordo.
El paper no ho recordo.
Jo suposo que aquí també hi ha una miqueta d'estratègia de la policia per no donar rebombori a fets que podrien animar a altres celebrants a fer el mateix. Si total es tracta de trucar i desallotges un Parlament, doncs hi ha 15 que es posen a trucar com locomotores.
Sí, ha passat aquí a Sant Cugat, després d'aquesta va vindre a Sant Cugat, no? I és un altre celebrat que va veure allò i diu, ho faré jo també.
Ahir el programa Singulars del 33, el Barberà, hi havia aquell, no me'n recordo com es diu, un economista que hi va regularment, i un nano estàs cansant moltíssim i que explica les coses com de forma molt didàctica, no? I el Barberà li preguntava, per què penses que el Rajoy no demana el rescat, no? I ell deia una mica, home, diu, no ho sé, però m'ho puc imaginar, diu, la raó principal que ell treia era dir, mira, tots els que han demanat el rescat s'han quedat sense feina. Doncs suposo que potser no vol perdre la feina.
Efectivament.
Si coincidim tots amb això, lo qual és humà i està bé, no? I quan vostè no vol perdre la feina però és un incompetent, el que ha de fer algú és fotre'l fora. I això és el que hauríem de veure com es fa.
Que els ho expliquin, per exemple, els 3 de cada 10 catalans que viuen en risc d'exclusió social. Ahir es va presentar un estudi que va fer la Diputació de Barcelona i explicava aquestes xifres, que són brutals, que 3 de cada 10 catalans visquin en una situació d'exclusió social i que vegin que la política no els intenta donar sortida i que hi hagi aquests silencis, si més no...
Sí, el mateix dia surt aquella notícia que Catalunya contribueix amb 25.500 milions d'euros a Espanya a la seguretat social més del que rep. No? És a dir, que el sistema de seguretat social català seria...
A mi m'havia arribat a tenir la xifra totalment a la inversa.
No ho sé. No, però aquestes són les dates de la conselleria actualitzades i tal, igual, no... Ja vaig anunciar aquí que l'Audem Forum està fent aquest treball de recopilació.
El volem aquí, aquest treball.
Sí, el tindreu, Jordi. El tindreu, però ara és que estem amb notícies aquí de primera, allò, el nou partit polític, tot això, però tenim un temps suficient.
Apunteu-vos, Nova Esquerra Catalana serà.
Sí, sí, no, ja m'ho he apuntat. Sí, no et pensis que no m'he apuntat.
Nec, això és marca d'electrònica japonesa.
Sí, sí, sí.
Sí, però bueno, ara... La crònica no el podrem fer servir per això.
Però jo bueno, aquest home, ara parlàvem del Rajoy, i jo penso que el Rajoy és un, a part de perdre l'empleo, vull dir, no sé, vull dir, la seva posició, que la veig molt negociadora per Europa i tot això, però al final de tot veus que realment no estan capacitats, o sigui, aquesta gent no està capacitada, o sigui, no sé per què fem retallades així salvajes i continuem presentant a l'AVE a Galícia. O sigui, això, tal, el corredor central, que aquest corredor central tampoc té cap sentit, i el de Mediterrani l'últim. Unes coses que dius, bueno, tu no penses en l'economia, tu penses perquè ets gallego i tot això, però bueno, després mires números ahí sueltos i clar, paradors nacionals per 8 milions d'euros al mes. La iniciativa privada està disposada a comprar-los. Si més, tots no, i els que no siguin bons, doncs els eliminem. Ah, tot això, aquestes coses, per què no preneu mira, mira tal? I per un altre costat també m'ha sorprès molt un anunci que he vist a televisions de pagament sobre el 12 d'octubre. I la Hispanidad, o la Festa Espanyola, o no sé què.
La Raza, també diuen, sí. No en aquest anunci.
Clar, això val calés. Llavors, per què gastem amb anuncis d'aquest tipus si realment estem molt fotuts? És que encara no tenen la concepció de que estem molt malament. I el ciutadà ho està veient perquè està veient les seves pròpies carns, però els altres és que no ho veuen, no sé, per mi no ho veuen, vamos, no, tal. I com a aspecte positiu jo diria que hi ha una corrent bastant important de gent que hi toca ja una mica més, com el Gallardón i com el Felipe González i com altres escriptors que tal, que estan, malgrat diuen que no a la separació, estan reconeixent que ells s'ofeguen sense Catalunya. Ells s'enfonsen sense Catalunya, i ho tenen clar, i ho tenen assumit. Per això es necessiten, i per això nosaltres no volem estar-hi.
Jo voldria aprofitar per remarcar, perquè paral·lelament ha anat donant la situació amb el tema d'Escòcia, amb tota la capacitat de seure en la mateixa taula el primer ministre de la Gran Bretanya i d'Escòcia i pactar una pregunta que doncs han hagut de fer l'estira i la ronça, han acabat amb un acord que serà una pregunta simple amb sí o no, s'han posat d'acord amb la data, 2014, i a partir d'aquí, passi el que passi, el primer ministre de Gran Bretanya ha dit que ell farà campanya doncs, per mantenir la unió amb la Gran Bretanya, i els altres donem, però d'una manera civilitzada, que un cop decidissin els escocesos de separar-se, tornaran a seure a la taula per dir com ho fem això. I han començat a dir que no es posarà a terme fins que Escòcia no rebi doncs, la condició de membre de la Unió Europea i tal. O sigui, posant-se d'acord amb la manera de com el divorci es pot fer amicalment.
És una gran democràcia, l'anglès.
Però això, jo penso que és bo, de dir-ho, perquè aquí sembla que anem doncs, al pim-pam-pum, aquí ens matarem, a veure qui guanya doncs, amb la batalla. Aquí ha de guanyar la democràcia, tu, bàsicament això. I hem de ser capaços de fer el procés civilitzadament.
Aquí demostrem que aquests polítics no són demòcrates, és que no ho són, no ens oblidem. I això inclueix el PSC, Bueno, el PSOE, vamos.
No tenim una història democràtica en aquest país, no hem sigut mai demòcrates. Tenim una democràcia que és un bebè i aquest tipus de coses es demostren. A més, l'anglosaxó és una cultura extremadament realista i el que fan és admetre el problema i treballar per resoldre'l. I fer-ho, com tu deies, d'una forma civilitzada, raonada, intel·ligent, és un model.
Escoltin, alguna coseta més abans de marxar, que tenim 2 minuts?
Sí.
Va, una notícia positiva.
M'he estat mirant en detall 2 diaris aquest matí. No n'he trobat cap.
Ostres.
Ho sento.
Home, tindrem el TGV que arribarà a França a l'abril, diuen.
Això, ho he sentit ja 20 vegades.
Les mentides mai són notícies positives.
Sí, és per dir, com ho contentamos als catalanes?
Aviam, compte, que és igual que el que està passant a Galícia. No? Els pressupostos generals de l'Estat poden dir el que els dongui la gana, que com que després les execucions són les que toqui, doncs els gallegos votaran al PP perquè tindran AVE i després no ho tindran. Lo qual, a lo millor sí que és una notícia positiva.
No?
Que siguin víctimes de l'engany, del seu propi engany, estaria bé.
Doncs escoltin, alguna cosa més, Josep Maria?
No, res, escolta.
Doncs ens veiem la setmana vinent. Moltíssimes gràcies, Jordi, Joan i Josep Maria, per aquesta estona. Molt bon dia. Moment ara per al butlletí i al magazín. How do you do? They really say I love you. More